que estableixen i que han establert a partir també del que hem vist a les famílies, com jo us deia, doncs són situacions, viuen situacions de violència constantment i es relacionen amb nois, és a dir, estableixen relacions afectives que són, no només són tòxiques, sinó que està present la violència. La violència està present en la nostra societat, no ens enganyem. És a dir, penseu que també estem en un moment social, doncs que tenim moltes cultures que s'estan integrant a la nostra. És a dir, és un moment que tots hem de fer un esforç, però també la ciutadania. I jo, si em permeteu, us volia explicar una situació amb la que ens trobem molt difícil.
Sí,
I vull compartir-la amb vosaltres perquè se'n parla poc, però vull exposar-la perquè també sigueu conscients, no? Quan una dona, doncs, és acollida a una casa d'acollida amb els seus fills, doncs, bueno, nosaltres el que fem és un procés de reparació psicoemocional de la violència viscuda i també, doncs, comencem un procés d'autonomia per tal d'aquella dona amb els seus fills pugui sortir i pugui fer la seva vida de forma autònoma, lliure i independent. Però què és el que ens trobem? Que sovint aquestes dones no han tingut una experiència laboral, apenas tenen formació, això és una realitat, i aleshores el procés és llarg. Per tal de poder anar avançant, perquè aquestes dones puguin avançar amb els seus projectes vital, doncs nosaltres oferim, nosaltres i a nivell institucional també, pisos pont. Pisos pont, són aquests pisos, doncs, on conviuen dos o tres famílies i a poc aquestes dones, amb aquest ajut d'aquesta vivenda, doncs, poden anar incorporant-se al mercat de treball, bueno, i anar progressant per després, doncs, anar a marxar soles amb els seus fills. Doncs volia explicar-vos que nosaltres, que intentem, doncs, tenir aquests pisos per donar-los i aquest suport, ens costa moltíssim poder llogar pisos a propietaris, que quan se n'assabenten, doncs, que són pisos per famílies que han patit situacions de violència, no ens lloguen els pisos. I això us ho vull explicar, perquè és una realitat frapant.
És a dir, que no us volen llogar un pis perquè saben que el llogareu a una dona que el necessita per aquesta situació.
Exactament. Això és una realitat i un patiment que tenim totes les entitats que ens dediquem a donar sortida a aquestes dones supervivents de violència. El que, sí, cases d'acollida, això, diguéssim...
Però aleguen què? És a dir, és un problema que aleguen que els fa por que els lloguers no es paguin, que els fa por el perfil de les persones que
han d'anar... No és tant el lloguer, perquè els lloguem nosaltres, la pròpia entitat.
Per això et demano.
Cobrar i pis cuidat i pis tutelat el tindran. Doncs, que aquest és el moment que la societat, com us deia, que s'hauria de posar les piles i ajudar-nos, és a dir, són persones que poden ser la teva tieta o la teva germana, que necessiten, doncs, un període de transició en pisos on puguin refer-se del tot, buscar una feina, i ens costa moltíssim doncs això, a llogar pisos. O sigui, de veritat que hem hagut de tancar pisos, doncs, o de no començar projectes, vull dir, de tancar projectes, doncs, perquè és molt difícil, no? El mercat del lloguer, doncs, un propietari, quan se n'assabenta que som una associació que treballem amb dones i nens, no?, que ens enlloguin pisos. I això volia exposar-ho també avui com una problemàtica que realment és, entenem que és fruit de la por que té la gent, no? A realment saber què passa després, no? O sigui, què passa amb situacions de violència i com poden ajudar, doncs, la societat ens pot ajudar, doncs, llogant-nos pisos tranquil·lament.
Clar.
És a dir, no us penseu...
I més tenint en compte, diguem-ne, que en aquest cas el llogater pot ser una entitat com vosaltres, que teniu una trajectòria de dècades treballant, diguem-ne, no?
Clar, penseu que són pisos, que es diuen pisos pont o pisos d'emancipació, doncs, i allà poden conviure dues famílies i tenim la presència, doncs, dels nostres professionals, de les nostres psicòlogues, doncs, que ajuden a aquest tornar diguéssim, a la societat normalitzada, però poquet a poquet, perquè, com us deia, tot forma part d'un procés, no? Doncs, sisplau, jo faig una crida de sensibilització perquè ens podeu deixar acompanyar les dones en aquest moment, que és que també ens necessiten i moltíssim, no? El que volem intentar és doncs, que aquestes situacions no generar una dependència institucional. Han de poder sortir a la vida normal i necessitem que la societat, per exemple, amb gestos com aquests, doncs, quan tu truques a un propietari o una immobiliària, doncs ens donin aquestes oportunitats, no? Que aquestes dones es mereixen una segona oportunitat. Que parlar sobre la violència i denunciar està molt bé, però a nivell social podem fer més coses i tan senzilles com confiar en una entitat que el que està és acompanyant aquestes dones que necessiten aquesta segona oportunitat, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la circumstància, perquè això sí que requereix una transformació social, sí, de mentalitat a tots els nivells, no? I va molt més enllà, diguem-ne, fins i tot de la conscienciació estrictament del que és la violència masclista, sinó fins i tot del que és la concepció social de l'ajuda, no?
Això mateix.
De l'ajuda i del compromís cap als altres, per allò que es pugui demanar. Abans et preguntava pels joves. L'Observatori Català de la Joventut, per exemple, està proposant, ho dic per vincular una mica amb els models de rols, sí, i per buscar justament aquest canvi social, no?, de mentalitat a tots els nivells. Una de les coses que proposa, per exemple, no?, és que facin feina, es faci feina amb el jovent, no?, per tal d'analitzar les violències masclistes, no?, d'abordar la construcció d'aquesta masculinitat hegemònica, no?, que d'alguna manera és la que ens ha marcat. Entenc que el camí és aquest, no?, a treballar amb aquestes generacions noves, no?
Sí, és molt important, doncs, tant a l'escola, com us deia abans, a la pròpia família, no?, que és al cap i a la fi, doncs, el nostre, on aprenem realment a relacionar-nos i estimar, no? Aleshores, efectivament, com et deia, és un procés complex, està molt instaurada dins de les nostres vides, la violència, més del que ens pensem, i s'ha de fer front a tots nivells, des de l'escola, des de les escoles, des de les famílies, des dels els espais extraescolars, és a dir, a tot arreu, no? I per això és important, doncs, parlar-ne i fer aquesta pedagogia d'aquesta necessitat de transformar la societat més enllà d'un discurs o d'anar a una manifestació, no? Que jo crec que això és la part visible, no? I de lluita, no? I d'activisme, però sí, és penseu que els nostres joves, evidentment, són el futur. I, per tant, ens hem d'esforçar molt per tal de que puguin discriminar què és el bon tracte, què és un mal tracte, que no tot passa per donar una bufetada.
Clar. No sé si justament en aquest sentit, entre els joves i no tan joves, quin paper estan jugant les xarxes socials o sistemes de missatgeria com WhatsApp, per exemple?
Bueno, jo penso que a través d'aquestes formes de relacionar-nos és molt més fàcil ser agressor o agressora i que no hi hagin conseqüències. És a dir, és molt més fàcil agredir. Et dona l'anonimat, no?, moltes vegades a les xarxes, doncs et dona aquesta possibilitat.
I el control, no? És a dir, el control de amb qui parles, amb qui t'escrius, no?, qui t'ha enviat aquest missatge o a qui li estàs enviant aquest missatge.
Clar,
o no miris això,
penso...
no miris allò, no?
Per això crec que és molt important aquí la feina dels pares, no?, que estiguin atents, no hipervigilants, atents amb qui s'estan relacionant els seus fills, a través de quines xarxes. Vull dir, és molt important aquest control parental, crec que és necessari, i ja des de la família, com us deia. És a dir, penso que s'ha d'explicar molt bé, i els nanos i els joves han de tenir molt clar què són les relacions respectuoses. És a dir, es pot agredir i molt a través de les xarxes, però moltíssim, i generar autèntics estats, diguéssim, vull dir, agredir moltíssim i realment fer molt mal a les persones a través de les xarxes, no? És a dir, i cuidado, perquè vull dir que els nanos no tenen encara la consciència d'on s'estan ficant i amb qui estan parlant, no? És un tema que ens ha de preocupar molt als adults i especialment als pares. Està controlant tot això. Sí.
La Irene Andrés és la responsable del Servei d'Atenció Integral a les Dones de l'associació INVIA, és també representant del Col·legi d'Educadores Socials de Catalunya a la Comissió Nacional de Violència que hi ha al país, i aquest matí ens ha acompanyat a Ràdio Estel. Irene, gràcies per ser-hi i per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, i sobretot que tingueu present que teniu l'associació INVIA i que us ajudarem amb el que calgui. I us assessorarem també amb el que calgui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 9 minuts del punt de les 9. Ens seguim parlant en temps de tertúlia, avui amb la Marta Lasalas, el Sergi de Maia i l'Oriol Marc, després de la publicitat.
Ràdio Estel. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels caps.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix Les Montses. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Oriol Marc, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Marta Les Sales, bon dia.
Bon dia.
Sergi de Maia, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguts a tots tres, avui fent programa, fent tertúlia aquest 25 de novembre, evidentment, a partir d'aquesta jornada, aquest Dia Mundial per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. Us ho hem dit en arrencar el programa. Teniu a la vostra disposició el WhatsApp del programa 663-99-30-62, 663-99-30-62, per fer-nos arribar, si ho voleu, les vostres notes de veu amb les vostres experiències, si heu viscut algun tipus de situació que us ve de gust de denunciar, d'explicar i de posar-hi veu, ho podeu fer. N'hem escoltat un parell fa una estona i ens segueixen arribant missatges com aquest.
Hola, em dic Sílvia i quan tenia 18 anys un home va intentar tocar-me. Estava de viatge amb la meva mare i una amiga seva a Sardenya, a Itàlia, i estàvem a una parada d'autobús i un home es va asseure al meu costat, la meva mare i la seva amiga estaven a l'altra, i mentre elles parlaven, l'home em va començar a tocar el genoll i va fer el gest d'intentar pujar cap a dalt, i la meva mare es va donar compte i vam canviar de lloc. És la primera vegada que ho explico obertament a la gent.
Hola, sóc la Bet. I recordo que quan tenia uns 16 anys jo tornava de l'institut amb autobús i com que baixava l'última parada de totes sempre em posava en un seient d'aquests individuals al costat de la finestra i acabava sempre quedant-me adormida. I recordo un dia que em vaig quedar adormida profundament i en el somni jo sempre tenia com unes pessigolles al ventre i m'anava rascant. Em tornaven a sortir les pessigolles al ventre i em tornava rascant. El meu somni, ho vaig integrant al meu somni fins que en un moment d'aquests que jo em rascava vaig pillar una mà i em vaig despertar i vaig trobar que m'havien pujat la samarreta una miqueta i el senyor que estava sentat darrere portava estona fent-me pessigolles al cantó del ventre amb la samarreta pujada. Jo estava tan dormida que el tio va aconseguir pujar una mica la samarreta i anar-me fent pessigolles al cantó del ventre i al ventre, segons com ho veia. I no sé quanta estona va estar així, perquè jo en el somni recordo... Bueno, estar dormida bastanta estona. Recordo que em vaig sentir molt, molt agredida, em vaig aixecar de cop, em vaig plantar davant seu. Recordo que a l'autobús ja no hi havia pràcticament ningú, perquè quedaven dues parades per acabar la línia. I ell va continuar mirant per la finestra com si res, com si no anés amb ell. I jo vaig sentir por i ràbia a la vegada, me'n vaig anar, no li vaig dir res, em vaig anar al final de l'autobús i quan va arribar la meva parada recordo que vaig baixar corrents i vaig sortir corrents. Jo ho vaig normalitzar i al cap dels anys sí que arriba un moment que dius, hòstia, allò que va passar... No és normal, aquell tio es va posar les botes. I no tinc per què normalitzar-ho. Per tant, he decidit doncs, explicar-ho aquí.
Doncs no, efectivament no és normal, però malauradament continua passant. Si voleu fer-nos arribar la vostra experiència, ja ho sabeu, 663-9930. 6-2, al llarg de tota la programació, no només del programa, al llarg de tota la programació avui de Ràdio Estel, aquest dia 25 de novembre, si ens feu arribar les vostres notes de veu, amb la vostra experiència les anirem compartint, justament per això, perquè no quedin en el silenci. Què, Marta?
Pensava que em preguntaries a mi abans, i jo crec que no és una qüestió per preguntar a les dones, jo crec que és per preguntar als homes, no?
No, t'ho he preguntat, el Sergi m'estava mirant, però tu estaves així, no sabia ben bé on era.
No, perquè és que, aviam, aquesta violència existeix perquè l'exerceixen els homes cap a les dones, i per tant avui és el dia per preguntar-los als homes. També obre aquest missatge de veu que teniu aquí, que em sembla fantàstic, i que apareguin també homes i diguin, què? Per què? Per què això? Per què actua d'aquesta manera? I que pensin ells mateixos. Potser hi havia algun home en aquell autobús i veia això. Actua l'home? També l'home és conscient d'aquestes situacions? Perquè aquesta noia que ara ho explicava diu, en aquell moment em va semblar que era normal i ara veig que no és normal. I això és una de les qüestions en les quals s'ha avançat, no? El poder explicar, que fer entendre a la societat que això no és als homes i a les dones, que no és normal aquestes actituds, aquestes actuacions i denunciar-ho, no? Això ha provocat també que hi hagi un creixement un increment de les dades de violència masclista i de denúncies d'aquestes situacions, però precisament perquè hi ha aquesta sensibilització i també perquè hi ha una reacció per part d'homes que reaccionen més violentament davant de dones que no accepten. Per tant, sí, és un dia com perquè tothom pregunti què.
No, i sobretot també perquè els homes ens posem davant del mirall, no? Perquè la mitjana diu que a Catalunya cada dia hi ha 3 agressions sexuals i que cada dia es posen 38, 39 o 40 denúncies per violència masclista, vol dir que darrere cada dia hi ha una quarantena d'homes que s'haurien de plantejar moltes coses a la vida, eh?
Sí, per suposat. De fet, diguem, entomant la invitació que ens feia la Marta, jo crec que com a home, i com a home que es defineix o que vol definir-se com a feminista, no tinc cap dubte de que el masclisme, diguem-ne, és una cosa que hem... que d'alguna manera ens ha envoltat socialment des de ben petits, fins i tot familiarment, vinc d'una família molt tradicional, amb unes pautes i uns rols familiars molt marcats, molt masclistes, no? Molt antiquats, si volem, i profundament violents en aquest sentit, diguem-ne. No és que hagi viscut agressions, però sí que veus doncs com aquesta divisió de rols tan marcada discrimina, en el fons, i en definitiva condemna la dona a un paper de subalternitat. evidentment, no? I això, vulguis que no, abans sortia, no?, en l'entrevista, deia, bueno, aquestes noves generacions, no?, que han crescut en un altre context, com és que encara reprodueixen aquests rols? Bé, perquè ens envolta, perquè sovint no som conscients, però es reprodueix moltes vegades de manera inconscient. Recordo un article que vaig llegir del Carles Foguet, que precisament es dedica a temes de comunicació, que feia una reflexió que sempre em va semblar molt interessant. Diu, és com el fum del tabac, no? És a dir, és allò que a vegades no ho notes, però que se t'acaba impregnant. I com a home acabes interioritzant pautes masclistes en la que moltes vegades ni tan sols és conscient. Evidentment ja no són aquelles tan destraleres com les que hem vist a les pel·lícules, no? o recordem d'anys enrere, però que encara es donen, evidentment. Sinó que el pitjor és que molt sovint són menys evidents, però no per això menys discriminatòries. No? I en això implica, com a homes, efectivament, una autocrítica constant, una revisió constant d'aquestes pautes interioritzades de les que moltes vegades no ets conscient, però que és absolutament imprescindible, doncs, combatre's quotidianament.
Jo estic totalment d'acord amb el que dieu. També hi ha una altra qüestió. Crec que a les noves generacions s'hi afegeix un element que el tenim tot sobre la taula, que és el telèfon mòbil, que jo diria que és fins i tot negatiu a l'hora d'abordar segons quina millora d'aquesta interiorització de les violències masclistes. M'explico. Amb el mòbil és molt més fàcil controlar la parella si ho vols fer. Òbviament no s'ha de fer, però és molt més fàcil fer-ho. A banda, també hi ha accés a segons quins continguts que són lesius. Per exemple, molta part del primer contacte afectivo-sexual de les noves generacions és la pornografia, una pornografia que moltes vegades va lligada a una submissió de la dona que no només no és real ni realista, sinó que és completament lesiva, i això fa que les noves generacions, doncs, entenguin que és normal coses que veuen amb el mòbil, i no és normal. Sobre el que deies tu, Sergio, també només dues qüestions molt ràpides, perquè jo d'això sí que n'estic convençut. El de menys, en el fons, que és el de més, és una paradoxa, ho sé. Si agafem les grans xifres de morts de dones per violència masclista, des que hi ha dades, que em sembla que és des del 2003, n'hi ha més de 1.000, que això és la punta de l'iceberg i és extraordinàriament rellevant, què estaríem dient si aquestes 1.000 víctimes fossin a càrrec, per exemple, quan existia la violència d'ETA? Què diríem? Diríem que hi ha una xacra i segurament hi hauria una unió brutal de tota la societat en contra d'aquest tipus de violència, o si fos de terrorisme d'arrel islamista, per exemple, que també l'hem viscut a casa nostra. I una segona qüestió. Tot això està relacionat amb el nostre dia a dia. Jo crec que els patrons d'ara són menys antiquats, o si més no ho són en el meu cas, perquè això també hem de parlar una mica de les experiències personals. Jo he intentat no reproduir coses que has vist a casa o que has vist a casa els avis. Jo, quan vaig tenir un fill, doncs em vaig agafar els 4 mesos de baixes reglamentaris, que això també hi ha un canvi d'hàbits que va lligat als rols que hem de revisar. Però tanmateix és veritat que cada vegada els homes han de ser més conscients, i jo intento ser-ho, que malgrat que no sigui tan greu com agredir algú, si tu no rius una broma masclista en un determinat grup de WhatsApp, estàs fent el bé, i això és millor. I com cada vegada ens anem adonant més, si a vegades costa molt, en determinats ambients, fotre un toque a un amic de dir, això vols dir? Costa molt, perquè la reacció natural és riure, doncs això, aquí comença tot. I aquest és un dels problemes que tenim, que moltes vegades, per inèrcia, és el fum del tabac. Sí, sí. El vas inhalant, no te n'adones, i ets un més d'ells.
Sí, però el problema després és que fins i tot amb els més joves, no? Perquè quan li plantejava a la Irene de dir, escolta'm, clar, és que nosaltres pensàvem que nosaltres, no? O nosaltres tenim una edat semblant, no? En aquesta taula, podem formar part d'una generació en què podem haver intentat fer, també, com deia el Sergi, no? Hem vist determinats rols, però és que els Mossos d'Esquadra ens estan dient que nanos que són menors d'edat a dia d'avui estan reproduint aquests comportaments, i que l'any passat van arribar a detenir o denunciar 108 menors d'edat per violència masclista. 108 menors d'edat, En un any té 365 dies, i en van detenir 100, vol dir un cada 3 dies.
És que és això. Això vol dir que
menors d'edat, Menors d'edat.
Això és realment són unes dades esgarrifoses, però això també vol dir que hi ha noies que se n'adonen que hi ha situacions que no es poden permetre, que s'han de denunciar. Per tant, és molt preocupant, perquè ens imaginàvem que això que dieu, no?, d'aquesta evolució faria que la gent, que la canalla ara ho tinguessin perfectament assumit, i no és així. I a més està apareixent aquests discursos, essencialment des de l'ultradreta, aquest negacionisme que no existeix la violència de gènere, aquest relativitzar-ho tot, que això també està, s'està impregnant també entre les generacions de joves. I, per tant, tota aquesta evolució que semblava que anava millorant, que també, atenció, pensem que encara ara hi ha d'haver-hi quotes a la política perquè les dones puguin entrar. Pensem que hi ha una bretxa salarial que està absolutament reconeguda, que hi ha una diferència de sous entre homes i dones. Això que dèieu abans, una cosa tan senzilla com és el repartiment de rols a les cases, que tampoc no s'ha superat, això tampoc. No hi ha una igualtat, encara que sí que és veritat, Oriol, que hi ha casos com ell, que hi ha aquest intent d'entrar d'una manera equitativa, però hi ha un masclisme a la societat que està tan assentat que comporta una cosa, porta a l'altra, no? Aquesta relació de dominació que hi ha entre el jovent. I això sí que és molt preocupant, perquè, clar, aquests nens són els que fan la societat del futur i, per tant, resulta que el que ens estan dient és que en els propers anys continuarà havent-hi una situació molt
complicada. Sobretot perquè, fixa't, a mi la part del jovent i els telèfons mòbils em sembla molt important per la qüestió de la pornografia, que també, però sobretot per la manera en com tu estableixes relacions amb la resta de persones a través de grups de WhatsApp. És a dir, si fins i tot els adults som conscients a vegades que hi ha determinats grups de WhatsApp en els quals és millor no ser-hi, diguem-ne, imagina't què passa amb el jovent, que fins i tot la relació entre ells i la relació entre nois i noies s'estableix sovint a través del WhatsApp o de l'Instagram i d'aquests sistemes de missatgeria instantània, a la distància que permeten determinats comportaments molt més agressius d'una manera pràcticament gratuïta, perquè ni tan sols és presencial, però que després es pot reproduir quan aquell noi, aquella noia i aquell grup de nois i noies s'acaben trobant.
Clar, totalment, és que, a part, tu, coses tan tontes, per què no m'has respost, on eres, ara és molt més fàcil de controlar. Quan tens el tic blau al WhatsApp, ostres, és que m'has llegit i no m'has contestat, amb qui estaves? Escriure als amics, hosti, està amb tu, no està amb tu, per què no em respon, està amb aquest, està amb l'altre? Clar, les infinites possibilitats de control que donen els telèfons mòbils, doncs això també és perjudicial. Òbviament el problema no és de la tecnologia, és de la persona que fa servir malament la tecnologia.
És la relació tòxica que també s'apareix a...
És relacions tòxiques que hi ha hagut tota la vida. Ara,
perquè estem parlant de joves que estan tot el dia allà.
Tot
el dia. És a dir, nosaltres com a adults ja estem força, però sí, encara tens la capacitat d'extreure's, però ells ja estan tot el dia i sovint el principal mecanisme de relació entre ells és aquest, fins i tot quan estan tots junts asseguts al voltant d'un banc i estan parlant-se a través del telèfon.
O sigui, ara ja ni es truquen. Ja, pràcticament, trucar-se sense avisar és violent, quasi.
Bueno, coneixíem, ja no només en aquest àmbit, perquè veiem en instàncies, no?, a nivells institucionals, que haurien de ser els primers implicats en la protecció. Ahir, precisament, es donava a conèixer, o abans d'ahir, doncs, un cas en el qual la sentència judicial, entre ells el jutge Marchena, conegut aquí a Catalunya, doncs, sentenciava que una relació sexual, una violació per mi, no?, d'una nena de 13 anys per part de dos homes de 19 i 20 anys, doncs que, atenent-se a, suposadament, la poca diferència d'edat, i amb algunes altres arguments per mi absolutament terribles, no?, sobre, diguem-ne, l'evolució del cos de la mateixa nena, justificava que allò no havia sigut una violació i, per tant, van sortir totalment indemnes d'aquella acció tan brutal, no? Clar, més enllà de la sentència, que ja per mi em sembla una barbaritat, és l'argumentació que hi ha darrere, no? I més venint de, insisteixo, del poder judicial, que en teoria ha de ser com una primera línia de defensa dels drets de les dones, no? Novament traslladant la culpabilització a la dona, no? Novament exigint-li, doncs, una rebel·lia en aquella situació tan intimidatòria que, evidentment, és molt difícil que tingui i que, a més a més, saben a què es poden exposar de violència física molt més contundent. En definitiva, traslladant i assenyalant el que és la víctima quan el que haurien de fer és recolzar-la, no?, i empoderar-la. És terrible, en definitiva. Jo en això també crec, per no posar només notes negatives a sobre la taula, que en els darrers anys sí que és cert que hi ha hagut un empoderament creixent. És a dir, jo crec que moviments com el Me Too, les darreres manifestacions del Dia de la Dona i les múltiples expressions que es fan en dies com avui i en general, no?, han augmentat la sensibilitat. han situat la reivindicació feminista doncs com una reivindicació profundament democràtica i de drets civils, no amb l'estigma que alguns li han volgut situar al llarg dels anys, i crec que, en bona mesura, això també doncs facilita la denúncia, no? I que hi hagi una major, diguem, una major possibilitat per part de les dones de combatre aquesta xacra.
Sí, però fixa't, dos elements, et diré. Feia referència al jutge Marchena. Una notícia, això es deia. L'Audiència de Lleida absol un home acusat de maltractar i violar la seva parella a Tremp per falta de proves. Per falta de proves, eh? La dona... Bé, de fet, l'home estava acusat d'un delicte de violència física i psíquica habitual, amb l'agreujant d'haver-ho fet al domicili particular. L'acusaven d'un delicte d'agressió sexual amb agreujant de parentesc. La dona havia explicat que l'home la controlava, la colpejava, l'amenaçava, que l'havia violada. La fiscalia demanava 13 anys i mig de presó i va sortir absolt. Això ahir, a l'Audiència de Lleida, eh? Vull dir, no cal anar al Suprem gaire lluny.
No? I això desmoralitza, perquè moltes vegades, el que dius tu, aquests casos de més extrems de violació, tu quan vas a denunciar un atracament, si tu no t'has resistit, t'aplaudeixen, hosti, molt bé, perquè podries haver pres mal. Quan tu vas a denunciar una agressió sexual i no t'has resistit, et miren com dient, ostres, i per què no ho vas fer? Perquè si no t'has resistit, llavors no pots... argumentat també que hi ha hagut una agressió. Per tant, aquest contrasentit, moltes vegades també és veritat que la justícia o la cúpula judicial està molt masculinitzada, en el pitjor sentit del terme. Hem vist sentències aberrants, com la primera de la manada, que es va haver de corregir, i encara una cosa pitjor, quan un dels protagonistes de la manada en un permís se'n va a un partit del Sevilla, se l'aplaudeix, doncs tens un problema. Quan Rubén Castro, que és un jugador del Betis, que en el seu moment va agredir una parella seva i reapareix en un camp de futbol i el missatge és tu no tenies la culpa de res o mata-la, doncs home, doncs tens un problema com a societat en general. I en el cas de la justícia, jo estic tremendament a favor de que això és una qüestió que s'ha d'educar des de l'arrel, vull dir, tu has d'agafar els nens i explicar-los que això no es fa, per explicar molt bé per què, la igualtat, tot, absolutament tot. L'educació és fonamental i està en el pilar de la solució del problema. Ara bé, a vegades, per educar també cal madura. I la madura, a vegades, vol dir que si hi ha aberracions com aquesta que ara t'ho explicaves, Pol, doncs si la condemna s'ha de complir de manera íntegra, doncs algú altre s'ho pensarà dues vegades. Si en una violació en grup la pena es compleix íntegra, algú s'ho pensarà dues vegades. No és, segurament, endurir el codi penal no és una solució bona a llarg termini, perquè cal identificar primer el substrat i després trobar solucions, però a vegades la madura funciona.
El que passa que en el cas de la manada ens vam trobar no només que no era aplicar la madura, sinó que un cas que va tenir un ressò social molt bèstia i que, per tant, hauria estat exemplificant per ell mateix, la justícia es va aplicar d'una manera que va escandalitzar. Bueno, va escandalitzar una part de la societat, perquè, evidentment, una altra part de la societat no la va escandalitzar, com recordes que va passar quan va sortir, quan va aparèixer en un camp de futbol un dels implicats. Com pot ser que en aquell cas s'actués d'aquella manera? És absolutament inexplicable, i que no hi hagués una reacció molt contundent per part del poder judicial, que s'actués d'alguna manera, que es puguin produir aquestes situacions, i el maltractament que hi va haver a través dels mitjans de comunicació cap a aquesta noia va ser salvatge.
Sí, qüestionant tots els detalls de la seva vida.
La forma com es va, primer, que es va explicar tot el que havia passat, l'exposició que es va fer espectacular d'aquell cas, es va utilitzar com en alguns mitjans de comunicació d'una manera absolutament pornogràfica, i després les decisions judicials, és que era realment una situació esgarrifosa. Per tant, ja no és d'endurir la legislació, sinó d'aplicar-la, i d'aplicar-la d'una manera amb seny, i també exemplificar quan hi ha personatges públics com futbolistes, per exemple, tu has posat el cas d'un futbolista, quan hi ha un personatge públic que té tant d'ascendent damunt de la canalla, i hi ha bastants casos de futbolistes que se'ls ha assenyalat per qüestions com aquesta i que segueixen jugant amb absoluta normalitat i els segueixen aplaudint. Home, jo crec que també els equips de futbol, per posar un exemple, doncs haurien de pensar una mica. Tenim exemples a França d'algun jugador que no l'han deixat jugar a la selecció perquè ha tingut algun problema, doncs potser això, que finalment sí que pot jugar, però potser sí. Això sí que
no, és que,
no, clar, és que sí, però potser en aquests casos Doncs en aquell moment la decisió de la selecció francesa va ser bona. Potser en aquests casos doncs hauria de ser també reclamar un codi de conducta amb unes persones a les quals se'ls dona aquesta projecció i damunt d'una població tan sensible com són els nens que ho poden aprendre com que hi ha coses que no es poden acceptar per molt bé que juguis a futbol. I poso futbol com un exemple, eh?
Fixa't, estàs parlant de Benzema, no?
Sí.
Fixeu-vos una cosa que a mi m'ha cridat bastant l'atenció del cas de Benzema, és que sempre, clar, Benzema és veritat que va acabar jutjat, diguem-ne, perquè va fer-li xantatge amb un company. La base del xantatge era un vídeo sexual en el qual intueixo que hi havia una dona.
Sí, sí.
I això, diguem-ne, sempre ha quedat...
Això ha quedat allà...
Vull dir, no ha sigut, no? La part important, diguem-ne, era... Que no dic que no sigui important, eh?
Sí,
vull dir,
que evidentment
que una persona, diguem-ne, faci xantatge a un company de feina amb el que sigui, ja és un delicte per ell mateix, eh? Diguem-ne. Vull dir, no estic dient que això no sigui important, però estic dient que sí que és veritat que segurament per la transcendència del cas, etc, i per inèrcia, aquesta segona part no ha aparegut mai. No ha aparegut mai. I, senzillament, la part important era només que hi havia un xantatge. Home, segurament alguna cosa més hi havia, no? En el cas aquest, però vaja.
No, jo crec que, en definitiva, les reflexions que estem posant sobre la taula també ens porten a que és evident que és imprescindible seguir reforçant l'empoderament de les dones i els recursos al seu abast perquè puguin defensar-se d'aquesta violència, però jo crec que també cada cop és més evident que necessitem reforçar la reconstrucció del concepte de masculinitat en ell mateix. L'Ajuntament de Barcelona fa uns mesos, just abans de l'estiu, doncs va anunciar que crearia un centre o que l'ampliaria un centre precisament destinat a fomentar noves masculinitats. Va tenir la mofa d'alguns sectors bastant reaccionaris, però jo sincerament crec que canviar, transformar, no? Combatre aquesta idea de que l'home respon a aquest estereotip doncs, agressiu, violent, no? En definitiva, masclista, que portem heretant durant masses anys, i que això es trasllada a nivells molt micro, és a dir, que no és només aquest estereotip clàssic, diguem, de les pel·lis de Humphrey Bogart, sinó que estem parlant de coses quotidianes que potser tenim, com dèiem al principi, interioritzades i no ens n'adonem, és absolutament imprescindible. És imprescindible, per suposat, per garantir els drets de les dones, evidentment. Però també perquè els homes també han de veure que hi ha una alternativa a aquests comportaments i que en aquesta alternativa ells també poden veure's alliberats d'unes pautes adquirides o imposades que, en el fons, també, diguem-ne, els subordinen, no? I els condicionen a un model que és nociu per a les dones, i aquí tenim les dades, però que també és nociu per a ells, i que, en el fons, aquesta transformació doncs, és un guany mutu que contribueix a construir, en definitiva, també societats més lliures, no?, i més democràtiques.
El que passa que això s'ha de fer des de tots els nivells, no?, perquè, o sigui, parlem dels joves, de la canalla que s'està formant, però és que aquestes situacions d'agressió les trobem... ens hem trobat amb escenes en el Congrés dels Diputats que han hagut de sortir dones a respondre, però és que això passa tot arreu. En la Cambra de Representants dels Estats Units hi ha una de les membres de la Cambra, que és l'Alexandria Ocasio, ha hagut de parar els peus. O sigui, han corregut vídeos que s'han fet virals d'ella parant els peus a membres de la Cambra que s'han excedit amb els seus discursos i amb les seves actuacions d'una manera absolutament barroera. Per tant, estem parlant del nivell més alt de la societat i tot això va escampant per tot arreu, no? I, per tant, en qualsevol cas, en qualsevol àmbit i en qualsevol situació... s'ha de parar els peus en aquestes...
No, i que jo crec que, efectivament, o sigui, de fet hi ha una certa dinàmica d'un neomasclisme que, evidentment, ja no utilitza els termes que s'utilitzaven abans, no?, tan evidentment discriminatoris, sinó que, de fet, es basa en una pretesa igualtat legal, no?, és a dir, escolta'm, ara sobre la llei, perdona, aquí, si hi ha discriminació, en el fons... és culpa teva, és el que venen a dir, no? És a dir, perdona, alguna cosa estareu fent malament. Li donen la volta a la truita, és una cosa que representa de manera emblemàtica la ultradreta, però que també bona part de la dreta doncs l'adopta, i que és profundament perillós, perquè fixeu-vos, el que fa és això, és situar a la víctima, a les dones, la víctima de la desigualtat, com si fossin les responsables, emparant-se amb aquesta pretesa igualtat que els hi permet presentar-se, no? Com si en el fons ells no fossin masclismes. És un veritable neomasclisme profundament perillós, perquè en la mesura en la que intenta difuminar aquesta contraposició, aquesta desigualtat, doncs és potser més difícil de combatre per a certs sectors socials.
Passa que fixeu-vos, diguem-ne, l'estrat social, l'estrat social, em refereixo en quina capa social estem encara de feina per fer, que en aquesta entrevista amb la Irene Andrés deia, és que quan la gent no ens vol llogar pisos.
Gravíssim.
És a dir, no ens volen llogar un pis com a associació, perquè saben que aquest pis l'acabarem deixant a dones que necessiten un pis perquè han hagut de marxar de casa seva per aquesta situació de violència masclista. Nosaltres estem llogant pisos, no la dona. Nosaltres, associació, som els llogaters d'aquests pisos, i quan la persona propietària s'assabenta que utilitzem els pisos amb aquesta funció, no ens els deixen utilitzar i perdem aquests pisos i no n'apareixen. No, i sortir avui a la ràdio fent una crida de dir, escolta'm, que nosaltres som solvents, nosaltres paguem, aquests pisos els necessitem i les dones necessiten aquests espais, però no els trobem. I això sí que és una qüestió aquí... va molt més enllà, diguem-ne, no? Sí. de la simple qüestió de la violència masclista. Aquí sí que és un retrat social palmari de com estem, diguem-ne, no?
Sí, sí, bueno, això, clar, és pura expressió d'avarícia, no? I de capitalisme en estat pur, no? El més salvatge i el més bàrbar, que és profundament indignant i que, evidentment, no es limita només a aquests casos, sinó que imagineu-vos també, doncs, persones migrades, no? Persones amb baixos recursos, etc, no? O sigui que realment és d'aquelles coses que, en fi, t'inflamen la sang, no?
Home, i ets insolidaritat, i és mirar cap a una altra banda, quan veus, bueno, això, una agressió masclista, una agressió xenòfoba, aquestes imatges que hem vist alguna vegada d'una agressió al carrer o a un vagó del metro i que ningú reacciona, no? És això, és una societat, doncs, egoista, insolidària i tancada en ella mateixa.
Jo és que moltes vegades m'he plantejat, el que faria si... Jo no he vist mai cap tipus d'escena d'agressió, ni masclista, ni homòfoba, ni amb origen racial, no ho he vist mai. Potser he vist que en un altre món, però vaig amb els ulls tancats pel món, però jo no tinc consciència d'haver-ho vist mai en un ambient públic, i en un ambient privat tampoc. Però moltes vegades, malgrat el que penso, jo no sé si m'hi posaria. No tinc ni idea. No ho tinc resolt.
Home, hi ha moltes persones que s'han trobat en situacions de violència...
Et pots quedar paralitzat.
Que paralitzen també per la pròpia por del moment. El que passa és que sí que és veritat que a vegades... És a dir, per exemple, el missatge que escoltàvem, no? De la noia que es queda dormida i veus com un home des de darrere li està gratant la panxa. És a dir, clar que és una situació de violència, però no és, sí. No és el concepte de situació de violència en el qual tu pots tenir por, no? Perquè imagina que tu veus una persona que roba, no? Una persona que està estomacant amb una altra i penses, home, que si m'hi poso, puc acabar jo, puc acabar estomacat.
Sí, sí.
Perquè és una situació de risc evident. Però clar, no dir res quan veus que una noia s'ha quedat adormida en un seient d'autobús i algú per darrere li comença a tocar la panxa...
Home, jo crec que diguem...
No ho dic per tu, eh?
Ho dic
per aquest nivell de situacions.
Em sembla molt honest i ho comprenc, diguem, i en bona mesura ho comparteixo, eh? Jo sí que crec que, diguem, hem de fer el treball intern, diguem, de forçar-nos tots plegats a animar-nos a intervenir. És a dir, a no passar com si res en aquestes situacions. I no només això, sinó a animar la resta de gent, ja no només intervenir tu, sinó de dir, escolteu, això és inacceptable. Jo no he vist agressions físiques, però aquestes situacions de intimidació, per exemple, alguna nit, ara ho faig molt poc, però alguna nit que surts a sopar i tornes una mica més tard, no? I te n'adones en el metro, sent una mica observador només, d'aquestes situacions, d'un grupet d'un parell de noies, assegudes, xerrant o tres, no? I els típics assetjadors, perquè que no té una altra paraula, no?, per descriure-ho, que s'apropen, que es posen al costat, que no deixen de mirar-les, A vegades fins i tot no els hi diuen res, o jo no he vist que els hi diguin res, però no paren de mirar-les contínuament, i durant tot el viatge, no? Alguns s'apropen, alguns els hi diuen alguna cosa. Algú pot considerar que això no és agressió o que no és violència. Per mi és evidentment així. I en aquests casos potser és suficient apropar-se a la noia i dir-li: ei, si us molesten, si necessiteu qualsevol cosa, si voleu que cridi la policia, si... És a dir, oferir-se doncs pot ser un bon recurs. No ho sé, eh? Jo tampoc tinc la solució, perquè evidentment no és fàcil, eh? No és fàcil.
Gens resol, eh?
Jo tampoc, diguem-ne.
Perquè acostar-te a dues noies i oferir l'ajuda... crec que pot vorejar la condescendència.
Bueno,
si elles
no
se senten agredides...
Clar,
si
no
elles se senten prou fortes per dir que aquests tios, vaya pallassos, no ens faran.
Clar, depèn de la situació, evidentment. Clar, evidentment,
al final, tampoc, si t'acostes i dius això, pots fer... Bueno,
no, igual t'has de dirigir directament a ell, no ho sé. Però sí que, el que sí que crec és que nosaltres hem... I en això, en molts altres àmbits, jo, sincerament, això, per exemple, és una de les coses que intento anar fent. És a dir, forçar-me a mi mateix a intervenir. Mm. Amb coses, moltes vegades, que són simples diàlegs o discursos. El típic... La típica trobada amb algú, jo que sé, que pot ser un dependent de botiga o qui sigui, és igual, en el que et deixa anar discursos racistes, que poden ser masclistes, que poden ser qualsevol cosa. Acostumem a callar i a sortir pensant que masclista que és aquest tio o aquesta tia, o que racista que és. Potser el que hauríem de fer, i el que jo intento anar forçant-me a fer, no, i no em poso com a exemple, és dir: escolta'm, doncs no, això que estàs dient és racista, estic en contra i crec que no s'hauria de dir. Potser hauríem de, diguem, convidar-nos tots a fer aquest esforç, que no és fàcil, però que tampoc no podem restar impassibles, no, davant d'aquesta situació. No,
absolutament d'acord. Vull dir que és un gest tan senzill, això, que a vegades sents un comentari, jo faig el mateix, i ha arribat un punt que dic: bueno, prou. És que no, primer, que no fa gràcia, i que a més em sembla ofensiu, no? I, no, jo crec que deixar-ho clar, entenc perfectament el que diu l'Oriol, perquè evidentment, sobretot quan et trobes en una situació de violència, és que és això que deia el Pol, que segur que jo tampoc m'he trobat mai, però segur que pots quedar paralitzat només de veure una imatge de violència. Però en aquest cas, primer, el que és tremendo és que hi hagi, per exemple, això, aquestes escenes que dius tu, que encara hi hagi avui dia, amb tot el que s'ha arribat a explicar, amb tota la pedagogia que s'ha intentat fer, encara hi hagi gent jove que actuï d'aquesta... O gent jove o no jove, sí, no, que en el metro actuï d'aquesta manera, envaint l'espai de les dones, sí, sí, encara que sense que hi hagi una agressió explícita, però senzillament aquesta actitud que ja és en si una agressió, que encara es produeixi. Però jo crec que el que s'ha de fer, el que s'ha d'aconseguir, és que aquesta actitud sigui absolutament impensable en la societat, cosa que és molt complicat, sí, perquè precisament ara el discurs trencador ara és dir justament el contrari, no? Això que
però
fa
que, demostra,
que escampa Vox.
Saps què demostra aquesta conversa? Que ens falten eines. És
clar,
a dir, que no sabem gestionar aquestes situacions i ens falten eines que algú ens ensenyi com gestionar aquestes situacions, no? És,
absolutament.
És una qüestió que socialment s'ha d'abordar i que no fem, que és com ens ho plantegem. I de l'altra, quan abans tant l'Oriol com la Marta, que heu tret el tema de la manada i el tema del codi penal. Quan va passar el de la manada, ens van dir, a banda de que començaríem a tramitar la qüestió de la llei, del no és no, no, es va dir: no legislarem en calent. Bé, fa 3 anys. Això d'una banda. De l'altra, amb 3 denúncies al dia, Catalunya, 3 denúncies al dia, com ho fas per no legislar en calent? Perquè clar, amb 3 denúncies al dia...
Sempre està calent la situació.
Quan és el moment de posar-te a legislar?
I el normal és que hi hagués cada vegada més denúncies, en la mesura que moltes vegades hi ha por a denunciar. Aquesta por, diria que sortosament en alguns àmbits s'està perdent, de manera que el més normal és que hi hagi més denúncies. Això passa moltes vegades amb les agressions homòfobes, que tu pots arribar a pensar: ostres, això està passant més que abans. Jo diria que no. El que es passa és que s'explica més que abans i es denuncia més que abans. El problema és latent i passa a l'esfera pública. Quan passa a l'esfera pública, el més normal és que els governants acabin fent alguna cosa per frenar-ho.
Si ens voleu fer arribar els vostres missatges, explicar-vos situacions que hagueu viscut, situacions que hagueu vist, si sou noies, si sou dones i teniu ganes d'explicar-nos la vostra experiència, si sou homes, que heu vist coses que us han motivat a actuar, que heu actuat, o si us heu sentit paralitzats i no heu sabut com actuar davant de determinades circumstàncies, i ens voleu fer arribar els vostres missatges, el telèfon del WhatsApp del programa i de Ràdio Estel està obert durant tot aquest dia per escoltar el vostre testimoni, al 663-99-30-62, testimonis que van arribant, com aquest, per exemple.
Hola, bon dia. Truco per explicar el que em van fer a les escoles industrials fa els anys 70. aquí a Barcelona em va rebre una senyoreta i diu, ha de passar al despatx. I al despatx, el senyor que em va atendre, jo volia fer un curs del dia perquè havia anat als oficis i ho feia molt bé i em diuen que, bueno, o sigui, tornava al dibuix. Però, esclar, l'artístic era més complicat. Però, bueno. I em comença a preguntar i per què? I per a què? O sigui que, bueno, o sigui, aquell senyor era, em feien entrar perquè em fotessin fora. O sigui, ni em vaig matricular ni res. I també, per lo que sigui, hi havia una feina i em vaig apuntar, a l'escola, em vaig apuntar, vaig entrar, i quan estàvem a la taula, o sigui, al primer dia, a la taula, els nois, o sigui, es reien del que hi havia, ja, i el profe no posava ordre, o sigui, que jo no vaig anar a les classes. Bueno, només estic aquesta, perquè és una miqueta curiosa, no?
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint us parlo de mil formes d'estalvi d'aigua, a casa, a la feina, en el nostre dia a dia, però tan important com no malbaratar-la és que sapiguem mantenir, i si pot ser millorar, la seva qualitat.
L'aigua i la vida.
Sembla que el que us diré avui és de calaix, però no per evident cal deixar de pensar-hi. I és que millorar la qualitat de l'aigua és senzill. Norma primera i gairebé única. No l'embrutem. I especialment no l'embrutem amb productes químics. En aquest sentit, és important que pensem que, per exemple, quan se'ns embussa alguna canonada, el primer que hem de fer és intentar actuar amb un desembussador tradicional. Ja ho sabeu, d'aquells de ventosa, de cautxú. Si optem per abocar-hi productes de neteja, dissolvents o d'altra mena, no estem fent cap favor a mantenir la qualitat de l'aigua. I en tot cas, si us cal fer-lo servir aquests productes, penseu en utilitzar preferentment detergents sense fosfats o a base de percarbonatats en lloc de lleixiu. Us asseguro que n'hi ha molts més de consells en aquest sentit, però si us sembla bé, els deixo per un altre dia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
A En directe aquest dijous, que és 25 de novembre, avui fent tertúlia amb la Marta Lasalas, amb el Sergi de Maia i amb l'Oriol Marc. A veure, dues informacions. Avui que estem pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha d'aprovar o no aquesta ampliació, aquesta extensió de l'ús del passaport Covid. La malaltia continua creixent a casa nostra. Educació declara 129 grups escolars confinats. Això en són 19 més que no pas ahir, i que hi ha pràcticament 22.000 persones en quarantena al país. Avui, de fet, n'hi ha 2.000 més que no pas ahir, per tant, pendents del que pugui passar en aquest sentit. De l'altre, ara comentàvem aquí a l'estudi que no para de ploure, doncs no para de ploure, i l'aeroport del Prat tanca una de les pistes, justament per aquest temporal. Una de les pistes de l'aeroport està inoperativa. Això, evidentment, provoca retards en una seixantena de vols. Concretament, tot i que Aena preveu poder recuperar la normalitat de cara a aquest migdia, ara, evidentment, tot dependrà de què acabi passant amb aquesta meteorologia, que en principi deien que fins al migdia podia anar polvent, i especialment amb força a prop de la costa de Barcelona. Ara per la finestra veiem que plou, i ja us dic que a l'aeroport de Barcelona, si no plou molt, fins no fa gaire, deuria estar plovent.
Que poc acostumats estem.
Deuria estar plovent amb ganes, perquè ja et dic, hi ha aquesta pista tancada i aquesta seixantena de vols que tenen retards. Per tant, aquesta és la situació. Us l'anirem actualitzant, evidentment, a mesura que vagi avançant el dia aquí a Ràdio Estel. A veure, més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Feia dies que no en parlàvem, que no sentíem aquesta expressió, Oriol Marc, però el 155 ha tornat.
Mira que bé, el trobàvem a faltar.
Ja està, pam, ha tornat a aterrar
ha tornat.
A l'escena política, vinculat a la immersió lingüística.
Sí, és curiós, perquè Pablo Casado sembla que només tingui una alternativa a l'hora de fer política amb Catalunya, que és a la mà dura i el 155. En aquesta ocasió, per aplicar la sentència, bé, més que la sentència, el fet que el Suprem avalés no admetent el recurs de la Generalitat contra la sentència del TCJ que obliga un 25% de classes en castellà. La resposta en aquest cas del govern espanyol ha estat deixar-ho en mans dels tribunals. El govern diu que té la garantia que el govern espanyol no obligarà a executar aquesta sentència. Jo tinc els meus dubtes, perquè normalment aquestes coses no acostumen a acabar bé. El que sí que és extemporani, però al mateix temps és molt normal, que sé que és paradoxal, però és el que passa quan es tracta del PP, és que l'única solució, en lloc de fer política pels canals habituals, si no t'ajuda la justícia, o si aquesta justícia no és aplicada com a tu t'agrada, doncs trencar la baralla, no m'agrada la joguina, m'emporto la meva de casa, trenco la teva, que és aplicar el 155. El 155, quan es va aplicar a la tardor del 2017, ja va ser un precedent perillós, perquè era un article que s'havia aplicat només una vegada, no estava ben reglamentat en una aplicació com la que es va fer aquí per dissoldre un Parlament, convocar unes eleccions. Hi ha el perill que es converteixi en una espècie de calaix de sastre, i el perill latent, i amb això acabo, és que si en algun moment Pablo Casado trepitja la Moncloa amb el suport, ja sigui intern dins del govern o extern de Vox al Parlament espanyol, que aquesta sigui una pràctica habitual, perquè el realment perillós no només és que s'ho plantegi, sinó que estigui disposat a aplicar-ho. És obvi que Pedro Sánchez no aplicarà el 155 per aplicar una sentència judicial a Catalunya com la de la llengua, encara que tingui ganes que es compleixi la sentència. El que és perillós és que hi hagi algú amb ganes d'arribar a la Moncloa, que això no només li funcioni com a discurs, sinó que ho pensi i que ho vulgui aplicar. Tanmateix, també hem de tenir clara una cosa. Quan el PP ha exacerbat aquest discurs, a Catalunya no li ha anat gaire bé a les eleccions espanyoles. Les últimes dues convocatòries ha tret, si no recordo malament, un escó, que és el de Cayetana Álvarez de Toledo. De manera que, en aquests casos, tenint en compte la residualització del PP també al Parlament, potser aquesta amenaça tan latent i tan antiga quasi del 155 potser no és la millor manera de créixer a Catalunya.
A veure, Marta.
Aquest tema d'entrada és que em sembla tot escandalós. Em sembla escandalós la resposta de Pablo Casado, que s'utilitzi el 155 com si fos l'home del sac, i a més s'utilitzi per fer aquesta demagògia i per utilitzar políticament el tema de la llengua a l'estat espanyol. Em sembla escandalós que un jutge s'atreveixi a dir quin percentatge de castellà i de català hi ha d'haver a les escoles. No sé si també parlarà del percentatge de gimnàstica i prec tecnologia, que deien abans, no sé, manualitats. No sé si també això hi hi entrarà, o es limitarà amb el tema de la llengua, les matemàtiques, això també hi entrarà. Em sembla un escàndol. Em sembla brutal la indiferència que hi ha a l'estat espanyol amb tot el que són les llengües a banda de l'espanyol, que no ho recorden, que també es parlen a l'estat i que també s'hauria d'encarregar de protegir. Em sembla tremendo la situació que està el català a Catalunya, la regressió que està patint en l'ús social i en l'ensenyament. No em puc ni imaginar que els jutges intentin imposar, que segur que ho intentaran fer, aquesta sentència.
Però tu t'imagines el TCJ no demanant que s'executi
no sé.
Però no perquè sigui aquesta sentència, ni per una motivació política,
és un tràmit. No sé,
tu t'imagines un jutjat, diguem-ne, que fa un hi ha un recurs a una sentència pròpia que arriba a un òrgan superior i que quan li arribi la resposta aquell jutge o aquell jutjat no en faci cas, però no aquesta i qualsevol altra.
Hi ha una qüestió pràctica, veurem com ho faran i sobretot de quina manera projectaran la pressió damunt dels directors dels centres.
Exacte.
I com s'estalviarà la conselleria que això sigui així, perquè va sortir el president a la Galeria Gòtica, Oriol, que estava allà, i va dir que no permetran que aquesta pressió es transmeti als centres. Veurem com es farà tot això. I al final de tot aquest procés, a veure si és veritat que el 75% de les classes es fan en català. Dic, escolta'm, a veure si és cert. Perquè, clar, tothom està molt escandalitzat, però voldria saber exactament quin és el percentatge de català que hi ha a l'ensenyament. I, per tant, tot plegat em sembla com un despropòsit i una utilització política d'un tema que el que s'hauria de fer és intentar protegir la llengua, que és una riquesa.
Em sembla una pregunta molt pertinent, i crec que la resposta és que no ho hem mirat mai.
Mai, perquè segurament la immersió en el seu moment va ser un model d'èxit sense cap mena de dubte, però